Ets amb tu. Gràcies.
Connexió local, un programa d'IB3 Ràdio elaborat amb la col·laboració de les emissores municipals de les Illes Balears.
Hola, benvinguts i benvingudes a Connexió Local, un programa en el que cada setmana sintonitzam algunes de les emissores locals de les Illes. Amb Ràdio Illa coneixem l'antic costum de l'encerrada, una sèrie de bromes, de vegades de mal gust, que es feien als vidus i vídues que es tornaven a casar. Ho han recordat Pep Ferrer i Pilar Escandell a la tertúlia de majors de la Ràdio Pública de Formentera. L'antropòleg Adrià Tur Omà ens explica la seva funció a la societat preturística. Tito Iota Ràdio ha celebrat aquest 9 de maig el seu 38 aniversari. Escoltam com recorden aquell moment i també parlam del mes de música que organitza l'Associació Banda de Música del Gaida. Ho feim amb Maria Osuna, presidenta d'aquesta entitat. Aquests mesos de primavera i estiu, el voltó negre, com altres aus, està en època de cria. Per això és molt important no anar a les zones delimitades de la serra per no interferir la seva nidificació. De la situació del voltó negre n'ha parlat Àngels Hernández amb Pep Tàpia, de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània, a Sa Pobla Ràdio. Escoltam alguns fragments de l'entrevista. I acabam amb el Cudi Ràdio. El Cudi el Món és un espai d'entrevistes a persones que no són del municipi, escoltant part de la conversa amb la periodista d'IB3 Televisió, Neus Albis, on repassa la seva trajectòria professional. Connexió Local es fa les propostes de continguts de les emissores locals de les Illes. Agraïm el suport tècnic de Facundo Tenaglia i Bernat Nadal i a la redacció. I qui vos parla, Magda Cortés.
Fem xarxa. Connexió amb Ràdio Illa.
La tertúlia de majors de Ràdio Illa ens explica com era la Formentera preturística. Coordinada per Álvaro Villaseñor, aquest mes d'abril, Pilar Escandell de Can Serra i Pep Ferrer de Can Andreu han recordat l'antic costum de s'encerrada.
Què és s'encerrada?
Encerrada, pues, quan se casava un vidu, pues, li feien encerrada, li feien tota classe de música a la nit i de vegades l'acompanyaven en su dia i tot. Es tocava el corn, es feia, li posaven llaunes, li feien Ramon llaunes amb botelles.
Pobre home.
En tot el que trobaven li feien Ramó.
Bildu, eh? Si era Bilda, no?
No. O sí?
Jo, però és que igual.
Ah. Igual, eh? Igual, amb això era igualitari, la cosa.
Sí, pues, jo sent un cas que era una Bilda i li feien molta encerrada.
Ah, idò, jo amb això no ho he conegut.
Sí, sí.
No. En això ja no vull conèixer.
Però escolta'm, quin malviure, no? La nit abans no et deixen dormir, el dia següent continuàvem amb la matraca, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí.
Bueno, en haver-se casat ja no li feien més encerrada. Ah. Només era hasta haver-se casat. En seguida que notaven els vecins que hi havia contactes amb aquell vildo o vilda, el que sigui, ja es començaven a preparar i ja els començaven a fer encerrada. I el dia que es casaven ja no els hi feien més, ja no els molestaven més llavors.
Pep Ferrer i Pilar Escandell recorden a la tertúlia de majors de Ràdio Illa l'antic costum de l'encerrada, una sèrie de bromes als vidus o vídues que s'havien de tornar a casar.
Junt amb això també els hi feien moltes de bromes, però pesades. Ja va arribar un cert punt que varen va detallar perquè anava... Si podien entrar dins la casa algun dels amics des que es casava, sí, i fer alguna barbaritat per allà dins, la feia, perquè jo me'n recordo de sentir contar d'un que, bueno, que anaren a casar, direm, una casa que havien fet nova i li havien pogut entrar per medi de família o no sé com, dins la casa.
Allà no es tancaven les cases, no? Tampoc.
També. Varen entrar i li varen desentornillar la porta de l'habitació i li varen llevar la porta de l'habitació. Com anar i el llençol de dalt, el llençol anaven i la plegaven de manera que, de la manera que la plegaven, era com una pataca, quedava com una pataca. I clar, allò feien al llit, llavors ben fet altra vegada, pues, i a la nit quan s'anaven a jeure pues, no podien passar els peus per avall perquè es trobaven dins la pataca aquella. Coses d'aquestes se'n feien moltes, yeah. moltes.
I clar, i no hi havia altre divertiment, i els joves havien de divertir una cosa o altra. I es divertien molestant moltes vegades a nosaltres, però era una cosa que ho sabien acceptar, si mateix Vildo ho sabien acceptar i no s'hi enfadaven. I molts anaven a casar a Eivissa perquè si ja no s'adentaràs. També n'hi havia algun que anava a casar a Eivissa.
Ah.
Perquè no li fessin la serrada.
Estem escoltant Ràdio Illa, la tertúlia de majors, que han parlat de l'encerrada i també de la situació dels vidus i vídues.
Igual de, no sé si ben vist o mal vist, que un vildo refés la seva vida casant-se de nou, que ho fes una dona, que ho fes una vilda?
Crec que sempre es parlava més si era una dona.
Ah!
Sí, no. sempre s'han... Sí, més picardia. Però, sí.
Com que les dones en aquell temps pues, tenien pocs drets i tenien més drets els homes que les dones. I entonces les dones... Perquè hi havia un refrán que de no hi ha cap dissabte sense sol ni cap vilda sense dol. I és perquè duien dol tota la vida.
Sí, tota la vida.
Ara sí, llavors es casaven
ja no.
I ja es llevaven els dol.
Sí, però sí, també llavors. Perdien molts de drets, eh?
Sí,
també perdien.
Ah, sí, tipus què?
Tipus de béns de l'home.
Del marit.
Sí, diguem-ne. Sí. Sempre
del marit que havia faltat.
Això mateix.
Sí, des que havia faltat jo crec que perdia tots els drets.
Oh, tots els drets. Jo exactament
drets,
ara això no ho sé exactament, però sí, perdia.
I sí, per la família de l'home que havia mort tampoc no era...
No era
ben vist aquella persona.
I a l'inrevés, en el cas de que morís ella, el vildo que quedava, diguem-ne, perdia drets si contreia matrimoni de nou? Era mal vist per la família d'ella?
Es mirava molt aquestes coses.
Sí,
era molt sagrat aquest assumpte, anys enrere.
Sí, sí.
Ha canviat molt, això.
Va, i ara diem la veritat. Vosaltres heu participat en alguna encerrada d'aquestes o no?
Jo mai la vida.
No,
jo no.
Això va ser abans d'anar-nos a ser ja majors.
Sí?
Sí, això va ser, sí, abans que es va deixar de fer-se, allà cap als 50, quizà, o una cosa així.
Sí. Això...
Quan va sortir ja que la gent, sí, estava ja més culta, més, no sé, hi havia altres ja divertiments, ja va venir... Que
més culta o més distreta o més rica? No sé si la cultura té molt a veure amb això, perquè en definitiva
la
cultura tradicional és cultura igual,
saps?
Potser més ocupada amb altres coses, deixem-ho així.
Ja va sortir que hi havia cine, que hi havia televisor, hi havia ràdios...
Ràdio, perquè el televisor va estar més anys, si mateix.
Sí, el televisor va estar més anys.
Però la ràdio, sí, jo no ho sé, que... Sí. Sí.
I la gent ja estava més ocupada, si mateix.
Jo no sé, tenia, quizà, 15 o 16 anys quan mos comprarem una ràdio a casa.
I ja no li feien tant de cas, tampoc.
No.
Si es casava un vildo o una vilda, ja la gent passava una mica d'allò.
Són Pilar Escandell i Pep Ferrer conversen amb Pepo Rubio del costum de l'encerrada. Ha estat el tema de la tertúlia de majors de Ràdio Illa i avui volen parlar d'aquest costum i per això saludam Adrià Tur Omar, antropòleg, que recentment ha fet la xerrada El caràcter subversiu de les encerrades de Formentera. Ja ens escolta. Hola, què tal, Adrià? Com estàs?
Hola, com va? Moltes gràcies per convidar-me a participar.
Gràcies a tu. Estàvem escoltant a Pilar Escandell i en Pep Ferrer com recorden l'encerrada. Com a antropòleg que l'has estudiada, quin és l'origen d'aquest costum?
A veure, és difícil establir un origen. Jo, en el seu moment, vaig escoltar-me aquesta... Justament quan vaig començar a fer la recerca aquesta, va ser quan va sortir aquesta tertúlia de majors, amb en Pep d'en Andreu i en Pilar d'en Pep Serra, I, clar, i escoltant-los a ells, doncs els vaig utilitzar com informants. Jo ja et puc dir, és un costum que, per lo menos, és molt comuna i va ser molt comuna a l'Europa del Sud i a l'Europa Occidental. Cada un amb les seves diferències i amb els seus contextos socioculturals i històrics que determinen molt com es manifestarà, però és un costum que realment és molt difícil de trobar-la perquè, a veure, ara mateix podríem dir que és immemorial i que té un fonament realment, encara que pareix mentida, que parla molt de la estructuració de la convivència en comunitats petites on tothom es coneix.
Parles que és un costum que trobam a l'Europa Occidental. A Eivissa també es troba, a Eivissa i a les altres illes?
Sí. És a dir, per lo que jo sé, Eivissa és molt similar a la de Formentera. Sant Serrada aquesta, com bé escoltàvem amb en Pep d'en Andreu i na Pilar, ells, clar, ells es centren més en una d'aquestes que jo he considerat, perquè ja jo li he treballat al voltant de diferents informants, i aquells parlen que es realitzen es bildu, que es casa amb segones núpcies, tant sí. Si és d'home com és dona. Però llavors hi ha una altra, que és una variant, que per lo que he sabut a Formentera sí que es dona, a Eivissa ho he desconegut més, que és una que es realitza durant els ritus d'esfesteig, que és propi d'aquí d'Eivissa i Formentera, en el món de triem trobar un bon emparellament quan el conjunt del lots d'un mateix veïnat es reunien per torns, parlar amb l'Ota, que volien festejar, i entonces es tenia que respectar aquest sistema de torns i se li feia encerrada algú que no respectava el sistema de torns, per exemple. Ah. Després, com me preguntava, l'expansió a altres indrets balears, podríem, és a dir, desconeguent-ho ara mateix, perquè no ho he treballat des d'aquestes fonts, però jo m'atreviria a dir que per Balears s'hauria reproduït, perquè jo he trobat casos de València, casos d'Andalusia i de Múrcia, que tenen noms diferents. Andalusia se coneixia per la serra de Grazalema, es coneixia com el Vito. Després hi ha casos de Cantàbria, hi ha casos de Castella. Tenia moltes diferències on diríem que la persona, la víctima, parlant clar, podia ser una persona que hagués transgredit els valors, els codis morals de l'entorn, per diferents motivacions, on hi havia, en certa manera, una certa... Ui, disculpa, que estava perdent-vos. Una certa continuïtat d'un sistema de valors molt heteropatriarcal, podríem dir, d'oportunitats d'emparellament i de respectar les normes dels emparellaments. Més que res, és un dels fonaments bàsics de Sant Serrada.
Clar, quan parles de transgredir els valors, en aquella era una època que els matrimonis eren un assumpte de la comunitat, no? No era un tema personal, sinó social, eren molt importants, no?
Clar, sí, a veure, també marcar la diferència, com dir, no, abans és que era una decisió comuna on participaven tota la família, diríem, on la persona, la parella, tenia poc a dir, i que realment els interessos del patrimoni, d'establir un bon matrimoni, diríem, per incrementar els estatus, el prestigi d'una casa, això es mirava molt. El que passa que hi ha que dir una cosa, que avui en dia també molta gent que es casa també per sentiments individuals, per afectes i demés, també s'ha perdut molt els costums del matrimoni, però també no seran pocs els llocs on realment que una persona i dues famílies decideixin unir-se no sigui un assumpte que impliqui a més persones que es casaran netament. Que tampoc ho podríem descartar, que avui en dia passi.
Sí. No estan tan lluny. Han parlat, escoltàvem a Pilar i Pep parlar de que feien renou, de que els molestaven, de que feien bromes. Quin tipus de... Com era l'encerrada? Era sempre se repetien les mateixes bromes o anava canviant?
A veure, hi havia un... Jo això ho vaig estar mirant perquè, clar, des del cas de Formentera vaig poder aïllar dues tipologies, com te deia, que eren aquestes vídues i les altres, però diríem que la performance fonamental sempre era agafar molts d'instruments del teu voltant, instruments a vegades, en el cas de Formentera, sí que es feien servir tambor, es feien servir les castanyoles, és a dir, Ramon, no es feia amb una intenció harmònica, diríem, sinó que era més per fer alguna que fes Ramon, alguna que molestés. Aleshores, hi havia les botelles, hi havia picarols, hi havia llaunes, com deien, que els feien córrer perquè també fessin molta remor, i aquesta era la performance fonamental. Que això es manifestava tant en l'encerrada pel festeig, però que aquesta es feia més sol post, però més de dia, i llavors l'encerrada pel vidu, que l'encerrada del vidu sí que es feia més a la nit, com ells exposaven, més d'amagats. I clar, aquesta era la performance inicial, però com bé expliquen ells, quanta més confiança hi havia, dirien que en aquesta efervescència, perquè la majoria de vegades la persona que fes encerrada, les persones, eren joves, barons, fadrins, adolescents i infants. És a dir, aquest tribunal que s'encarregava d'assenyalar en la persona que havia romput el sistema de torns o en aquest vidu que es tornava a casar, solien ser aquests joves que, bàsicament, manifestaven que aquesta persona havia transgredit els valors i se l'estava castigant. Doncs en aquests conjunts de barons més joves que eren els que estaven sancionant, jo és que ho he volgut treballar molt per entendre que era un moment en què era el que he volgut entendre com un simulacre de desordre social. És a dir, s'encerrada però és mentida, però la seva intenció és denunciar un desequilibri, diríem, dins l'ordre que protegia la societat de Formentera, que permetia que es perpetués. Entonces, què passa? Que aquesta rotura desordre la marcava un vidu. Per exemple, que es casaven segones núpcies. Tenim en compte, a Formentera, per exemple, era molt habitual que els matrimonis que millor, més ben vist estaven, eren aquells que es feien a les proximitats, a les parròquies de pròximes, on un al·lot podia elegir entre un grup de persones que no estiguessin molt lluny de casa seva, per tant, és com que la decisió dels pares i la seva pròpia podien arribar a una síntesi comuna. Pues resulta que es vidu que una mateixa parròquia es casava en segones núpcies ja era un factor de desordre. És a dir, eliminaves les possibilitats de poder-se trobar amb de poder tenir un altre al·lot que poder festejar. També es vidu, que és una cosa que, per exemple, també parlen en Pilar i en Pep, és que també quan es casaven segones núpcies, tenint en compte els espòlits, que són el tipus de contracte matrimonial d'Eivissa i Formentera, quan es casen segones núpcies, la particularitat és que els dos que es casen, els seus respectius pares, els donen una donació en vida que es farà efectiva quan es morin, que es podria arribar a ser un terç de les propietats de pare i mare, diríem.
Sí.
I què passa? Que quan es moria un dels dos i es moria la dona, el home, que era vidu, no tenia, encara tenia la possibilitat de reclamar aquesta donació. Entonces, si es tornava a casar abans d'aquest any de plor que li diuen que es tornar-se a casar abans d'un any, que és era quan se li feia encerrada, és a dir, aquesta persona diríem que estava rompent un poquet aquest costum. És a dir, el vidu que es tornava a casar era un factor de desordre perquè podia fer que el patrimoni d'una família que havia proporcionat per la seva filla se'l quedés al seu gendre i després ella es pogués tornar a casar. És a dir, que es pogués agafar el patrimoni d'una casa i transportar-la a l'altra i empobrir una casa.
Sí.
Més o menys. Entonces, clar, això ho transformava en un factor de desordre. Entonces, en aquest aspecte, jo ho plantejo com aquests al·lots, amb aquesta escenografia, fan aquest simulacre de desordre social, on tots tenen que participar, on hi ha molt interès que els joves més petits ho aprenguin des de ben petits, que s'entén com un divertiment, però, per altra banda, com la necessitat de que visquin una forma d'incorporar els valors i els rols d'una comunitat de persones que respecten la igualtat d'oportunitats entre tots, com pot ser la igualtat d'oportunitats d'emparellar-se.
Sí, sí. I en el cas, deien que ho patien igual homes i dones, o en aquest cas has parlat del vidu, no? Com principal víctima de l'encerrada.
Sí, és que la dona, per lo que hem sentit, amb en Pep d'en Andreu, també se li feia, però diríem que era un factor de desordre, era més el home, perquè la dona podem que no tenia la possibilitat de poder, diríem, robar de forma la legítima part que se li donava a l'hora de casar-se. És a dir, aquesta remesa que se li donava en els dos que s'acabaven de casar, la dona, en el moment que es moria el seu home, perdia aquesta donació dels seus sogres. L'home no. Entonces, en aquest aspecte, la dona no era tant un factor de desordre perquè la dona, en el bon moment que tornés, si és que tornava a passar, perquè ja mos ho deia quina Pilar, per exemple, que explicava com una dona es passava de dol tota la vida. Tota la vida vestida de negre. Saps? Sense poder, en teoria, sense poder tenir una relació sexoafectiva pròxima amb una altra persona o, si no, ser objecte de la del rumor i de l'estigmatització col·lectiva. Entonces era una cosa bastant, en el cas de les dones era més difícil que se li fes encerrada, entenc jo, però sí, sense cap problema se li hauria pogut realitzar, però és a dir, realment la seva figura de la vídua no era un factor de desordre tan important, diria, perquè la dona també ha estat en aquella societat més pretèrita, igual que avui en dia, se li tenia un control molt estricte de forma ja habitual.
Sí. Adrià, quan es deixa de fer l'encerrada?
Pues l'encerrada, ca nostra, a Formentera, per lo que jo tinc datat, tinc una de les últimes que es va fer en tema de vídues, es degué deixar últimes es va fer a finals de 50, principis de 60. I en el cas dels festeig, degué ser pocs anys després. Posem-li els primers 5 anys dels anys 60. No gaire més lluny.
I per què s'abandona? Què passa? Perquè canvia, no? També la societat, les normes socials, pot ser?
Sí, jo crec que té a veure molt amb això. És a dir, una cosa que m'agradaria que quedés ben clara per la gent que mos escolta, perquè és un poc complicat, sobretot per gent que no està versada en temes de diríem, de reproducció dels ordres socials de qualsevol comunitat, és que a Formentera, diríem que quan es fa encerrada, els joves el que pretenien era protegir una lleialtat entre homes per tenir les mateixes oportunitats de casar-se i, per tant, de poder establir aliats. Perquè a Formentera casar-se era aliar-se amb altres cases. I t'ha de dir, aliar-se implica a nivell material, però també a nivell de reciprocitat. És a dir, a la teva família no li pots negar determinats favors o determinats suports. A l'hora de treballar, a l'hora d'obtenir informació. A Formentera tenim com una espècie de parentiu difús, que és el fet que tothom forma part d'una casa i les cases m'ho reconeixen entre naltros. És una cosa que passava més per Eivissa i també per Mallorca i tal. Però en aquest aspecte, s'encerrava, diríem, que venia un poquet a recordar aquest ordre del principi d'igualtat d'oportunitats. Quan comencen a entrar a partir del turisme, podríem dir que és un moment disruptor clau. Per exemple, així ho reconeixien els informants que va tenir en Joan Bastard Camps, un antropòleg mallorquí que ha especialitzat en el tema d'esperantiu, que va fer vida per aquí per Barcelona, que va ser un dels meus mestres de la carrera. Pues ell parlava de que era un moment disruptiu clau a la memòria de la gent de la illa. Entonces, clar, com que arriben una quantitat de noves cosmovisions, sistemes de valors, formes d'entendre els efectes, i a la vegada també diríem que un individualisme increixendo. Cada vegada la comunitat que es protegeix a si mateix i que et condena en aquell desigual que diríem que no respecta la igualtat d'oportunitats entre altres, resulta que a poc diríem que va entrant l'esperit més individualista, més capitalista, més de mirar només per lo teu, més aïllat de les persones. I llavors, quan les persones i els individus comencen a aïllar-se en petites famílies que competeixen entre si, hi ha el fet de condenar moralment o estigmatitzar algú que rompia l'equilibri, hi ha sentit perquè tothom es dedica a lluitar contra tothom. I llavors és la nova normalitat, com aquell que entén, com aquell que diu, saps?
El turisme, no? El turisme, el canvi social, aquells anys 50, anys 60, que varen canviar tot, però que encara a la tertúlia de majors de Ràdio Illa encara recordam, no?, aquesta cultura preturística que ja pareix tan lluny, però bé, no ho veus. Adrià, tu, romà, antropòleg, has estudiat l'encerrada, estàs preparant un article, podrem llegir alguna cosa de l'encerrada?
Sí, bueno, jo ara mateix estic encara... Bueno, jo ara estic a Barcelona, em dedico a... Som un formenter d'aquests exiliats, sí. Perquè no puc treballar de lo meu formentera, ni es pensa, de veritat. I, entonces, jo ara mateix, des d'aquí, que ara tinc moltes responsabilitats, estic acabant un màster, estic en sa feina, compaginant moltes qüestions, i l'article s'irà més endavant, però tenia intenció de publicar-lo a alguna revista britànica de història social i antropologia, que voldria intentar-ho, si no també n'hi ha alguna de Barcelona que també tindria interès, i intentarem morar-ho per aquí. Així que, bueno, alguna cosa sí que hi haurà per poder llegir, per poder detenir-se, perquè és algú que costa d'entendre, diríem, la rellevància i de l'encerrada, però que mos parla molt d'un món en què la gent mirava el que feia els altres, però perquè tots havien de protegir la possibilitat de subsistir de tots, d'alguna manera.
Molt bé, Adrià Turomà, antropòleg, gràcies per explicar-nos aquest món que envolta el que és l'encerrada i el món on tenia el seu sentit. I gràcies per explicar-ho aquí a Connexió Local.
Moltes gràcies a vosaltres. Salut.
IB3 Ràdio és història.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Potència local. Connexió amb Titoieta Ràdio.
Seguim a Connexió Local, un programa que feim amb la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Aquest 9 de maig, Titoieta Ràdio ha complit 38 anys. En el magazín dissabte, Biel Sastre ha recordat que va programar la televisió aquell 9 de maig de 1987.
I vàrem fer el primer programa des del Campet, sempre ho deim, des d'allà on viu actualment n'Andreu Majoral, que mos deixava en sa casa, allà m'apareix que actualment és Arbanyo, allà vàrem fer el primer programa. I tal dia com avui, vos puc contar, per exemple, que Televisió Espanyola feien La Bola de Cristal, un programa mític, presentat per Nadasca i en Pablo Carbonell. Aquest mateix dia, al vespre, s'emitia una sèrie que se deia Amèrica, i a la 2, per exemple, varen fer el Festival d'Eurovisió. Crec que va ser l'única vegada que se va fer o se va fer en directe per la 2. I la representant va ser na Patricia Kraus. Jo ni tenia, no tenia ni idea. A TV3 ja feien, ja xerraven de les Olimpiades, que van ser posteriorment, perquè això era el 87, i feien Olímpics en acció. I feien una sèrie mítica que és Fletxa Negra. Això tal dia com avui, o com ahir, fa 38 anys.
Es Biel Sastre ha recordat els inicis de Titoieta Ràdio amb motiu del seu 38 aniversari el passat 9 de maig. També n'ha parlat amb els diferents convidats del magazín dissabte, com Maria Osuna, presidenta de l'Associació Banda de Música del Gaida, i Miquel Serra, de la llibreria Quart Creixent.
Tens records, dels primers records de Titoieta Ràdio?
Bé, dic jo, els records que tenc és estiu, a la fresca, escoltant la Magdalena de Can Javier, Joana Maria Mindona, la Marga, la Xisca, i escoltar la ràdio, no sé si feia unes preguntes o una cosa, una cosa així, i nosaltres telefonar, perquè aquí el primer que telefonava i deia la resposta guanyava
es pan boli.
I tens records també d'anar a una casa que encara no que devia estar, encara no estava arreglada, els records que tenc.
Fa 38 anys ja tenia molta il·lusió en moltes coses. Entre altres coses, encara no havia nascut, no havia la nostra filla, i aquí a nivell del Gaida, un record bé, Titoieta Ràdio va aportar tot un alè d'il·lusió i de canvi. Mm-hmm. No? Per tant, enhorabona, perquè 38 anys de feina.
Miquel, ja en aquell temps ja feia assaig, vull dir que ja també estaves a dins tot aquest món, i jo sempre que en Jeroni va ser la primera veu radiofònica del Gaidina, la dona de Miquel, perquè va ser la que va posar veu en aquella emissió pirata en contra de la adhesió d'Espanya a la OTAN. Aquí un dia li vaig dir, ell ni se'n recordava, però va ser així, jo.
Miquel Serra, de la llibreria Quart Creixent, i Maria Osuna, de la banda de música del Gaida, han recordat els inicis de Titoieta Ràdio amb Biel Sastre amb motiu dels 38 anys de l'emissora. Maria Osuna va participar al magazín dissabte per parlar del Mes de Música, un cicle de concerts que se celebra al Gaida aquest mes de maig i que enguany arriba a la seva edició número 20. Avui volen parlar d'aquest cicle i per això la saludam. Maria Osuna, presidenta de l'Associació Banda de Música del Gaida. Hola, què tal, com estàs?
Bon vespre, com anem? Va bé.
Molt bé, t'escoltàvem en el magazín dissabte, recordant aquests inicis de Titoieta Ràdio, que ja n'hi ha 38 anys.
Sí, jo era molt joveneta, és a dir, que el record que tenc, després ja de més gran, la veritat és que la ràdio ha estat sempre molt, molt present, i en els records, fins ara, la veritat que hem d'estar orgullosos de la ràdio que tenim al Gaida.
Sí, enguany el Mes de Música, dèiem, que celebra l'edició número 20. Parla'ns un poc de com neix aquest cicle de concerts.
Bueno, aquest cicle va començar en el 2004, el que passa és que hi va haver la pandèmia per mig, per tant, vam haver d'estar un any aturats, i una mica va ser en la corolla de fomentar encara una mica més el que és la música, la cultura en el nostre poble, no? Oferir música de qualitat, en viu, I també donar un espai d'oportunitat als joves intèrprets que hi ha aquí a les nostres illes. I a poc, una cosa que pareixia que no sabíem cap a on anava, doncs hem arribat fins avui i n'estem molt contents, sí.
Deies que és una manera, no?, de donar una oportunitat als joves músics. Quin tipus de concerts programeu el mes de música?
Bueno, normalment en aquest cicle de concerts solen fer quatre concerts. Un és el fa la banda de música, nosaltres tots sols o amb algú convidat, i després sempre intentant que hi hagi alguns alumnes del Conservatori Superior de les Illes Balears, d'aquí, per també donar l'oportunitat de tocar i de mostrar-nos del bon músics que són, no? I després una mica, doncs, grups que o se posen en contacte amb nosaltres o que nosaltres hem pogut conèixer per altres concerts i intentant que siguin una mica variats, eh? Tant hi pot haver jazz, música més clàssica, música contemporània també hem fet, és a dir, hi ha una varietat.
Hi ha un poc de tot.
Sempre és un poc diferent, sí. Sí.
Bé, vareu començar aquest mes de maig, no? Ja som a mitjan mes. Quins concerts queden? Ara queden dos concerts, no és vera?
Exacte, ara mos queda diumenge 25 de maig. A les 7:30 hi ha un s'ensemble d'espai sonor amb un projecte d'espais elementals. Allà on en Pere Sansó, flauti i flautí, en Rafael Caldenta i Grego, de clençó, clarinet i clarinet baix, i en Miquel Sebastián Moscart, de la percussió, doncs mos presenten un projecte que neix de l'intercanvi en la regió Pirineus i Mediterrània, allà on varen encarregar tres peces a compositors mallorquins, i podrem escoltar tres llenguatges contemporanis amb un contrapunt d'un clàssic del segle XX. Això serà el que farem el dia 25 de maig a les 7:30 en el canal Pere Capellà.
Molt bé. I després quedes darrer, no? El darrer concert.
I després, el dia 1 de juny, que casa en el convent de Pina, en el claustre de Pina, a les 7:30, hi haurà un concert de jazz en viu, en Tinons Marc, a Cerveus, i en Gori Mates, en el piano. I la veritat és que pinten molt bé aquestes dues propostes que encara mos queden, per dir-ho dir.
És la presidenta de l'Associació Banda de Música del Gaida. Parla'ns un poc de la banda de música.
Bueno, de la banda de música, mira, l'altre dia parlàvem i gretant, gairebé estem a punt de fer 150 anys de la nostra existència, no? Com a banda, sí. I bueno, nosaltres anem fent feina durant tot l'any, podríem dir que tenim els tres concerts com a més representatius o més importants, que serien els de Santa Cecília, els de Sant Jaume, que ara començam a preparar, i els del mes de música, i a part d'això anem participant un poc de la vida del poble, a nivell de festes i tots els actes que se mos presenten.
Quants músics... Quants músics sou ara a la banda?
Més o menys estem entre 35 i 40, depèn un poc. En l'estiu solem ser un poc més, perquè hi ha músics que quan estan estudiant a fora i en l'hivern no hi són i després compareixen. I bueno, anant jugant una mica amb aquest més nombre, entre 35 i 40, més o menys. Sí.
I quines edats teniu? M'imagino que l'escola de música també és molt important, no? Per la banda, teniu... Quina relació teniu?
Bueno, podríem dir que l'escola de música neix gràcies a la banda, no? I per tant hem estat sempre molt... Bé, hem fet feina a la part, fa un parell d'anys que també en duim la gestió, i lògicament és diguem, la mare de llavor intentant que mos pugin els nens perquè hi hagi la continuïtat que m'agradaria tenir a la banda de música. Ara, aviat, supos que entraran un parell de músics nous, d'uns 12 anys, per exemple, sí, sí que són 12, entre 12 i 13 anys, i bueno, en aquest moment és una banda, podríem dir, jove, allà on és que fa 20 anys érem més joves, ara ja som, ja som els vells, no? Els veterans, i bueno, però sí, ara en aquest moment podríem dir que és una banda relativament jove.
És una banda jove, funciona, el relleu generacional.
Sí, sí, sí. Anem fent, al manco ho intentem, eh? Perquè és veritat que a vegades, segons arriben a segons quines edats, allà on nosaltres ho dèiem, és el moment un poc decisiu, no? Però vaja, veig que van quedant i se van mantenint, i això és bona senyor.
Sí, hi ha instruments més populars que d'altres, o n'hi ha que vos costi més cobrir?
Bueno, hi ha remeses, hi ha segons anyades, no és vera, però sí que és vera que a vegades la part del metall és allà on sempre costa un poc més, però vaja, ara podem dir que estem un poc equilibrats, sempre hi pot haver més clarinets, més trompetes, més saxos, més de tot, no és vera, però bueno, no mos queixarem.
És la presidenta, no, de l'Associació Banda de Música del Gaida. Maria, un poquet, quin és el paper, quin és el teu paper i el paper de l'associació en la banda de música?
Bueno, el meu paper, en el final, són sé que han posat el nom, sí.
Sí.
Exacte, no? Però en el final som un pot tots, que tots hi posem el nostre granet d'arena. Jo suposo que hi ha d'haver la figura i me toca ser un pot la representació, però després tots intentem posar-hi el que hi podem fer, ja sigui a nivell de gestió, pintura més de tresorers o de vocals o simplement de músics a l'hora dels concerts, serir per preparar-se les coses, no? Ara bé, sí que hi ha d'haver qualcú i sé que li toques això, fer les presentacions, xerrar amb altres i bueno, i després aquestes coses més oficials que sí que hi han de ser, no és vera. Però jo crec que és una feina conjunta.
Sí, clar, és una feina de tots perquè soni, perquè funcioni. Acabam, no, amb aquesta convidada en els concerts del mes de música del Gaida, per venir, com ho han de fer? Hi ha entrades? És gratuït?
Són concerts totalment gratuïts i l'única cosa que han de fer és dia 25 a Sant Esquiral per a Capellà a les 7:30 i dia 1 de juny en el claustre del convent de Pina també a les 7:30 i passar una bona estona i gaudir d'aquests músics que són extraordinaris.
Molt bé, Maria Osuna, presidenta de l'Associació Banda de Música del Gaida. Gràcies i enhorabona per aquesta iniciativa.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos a ser avui aquí amb vosaltres.
Connexió local, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio, formació.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivava molt, que se van amagrir molt en el moviment, ja era casada, i ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan el 36 o 7 antes de jo néixer. Va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordells de xeixa i nosaltres en la reacció i això mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per més i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Misèria, que això ho va ser una misèria.
Visió local, abast global. Connexió amb Sa Pobla Ràdio.
Arribam a la recta final de Connexió Local. Mallorca és l'única illa del món on trobam parelles estables de voltor negre. Aquesta és una espècie vulnerable que necessita de protecció i control. Aquests mesos de primavera són claus per garantir la supervivència dels pollets que acaben de néixer. Per això, des de la Direcció General de Medi Natural i la Fundació Vida Silvestre demanen que s'eviti entrar a les zones d'exclusió de la serra per no afectar la nidificació d'aquesta espècie. A Sa Pobla Ràdio, Àngels Hernández ha parlat amb Pep Tàpia, ornitòleg naturalista, coordinador del programa de conservació del voltor negre de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània. Escoltam un fragment d'aquesta entrevista.
M'agradaria que ens explicassis qui sou i també quins són els objectius de la Fundació Vida Silvestre Mediterrània.
Nosaltres fa més de 30 anys que participant en la conservació del voltor negre aquí a l'illa de Mallorca. Tenim el centre d'educació ambiental aquí super a prop vostre, de Campanet, a prop de la benzina d'Ulleró, i des d'allà coordinant totes les feines relacionades amb la conservació dels voltors. Vigilància de nius, seguiment de la progressió reproductora, en coordinació amb el Servei de Medi Ambient i el Servei de Protecció d'Espècies, i altres tasques d'educació ambiental, xerrades a particulars, escoles, dies de portes obertes que feim. Us convido a tots a venir cada dimarts i divendres, i el primer dissabte de cada mes. Hi ha una persona encarregada que vos guia per la finca, vos mostra un petit vídeo i l'observatori de voltors. Tenim voltors que no es poden tornar a ser natura, i se fan cria en captivitat i fan educació ambiental, no? Tenim allà unes instal·lacions preparades per ells i podem disfrutar i aprendre sobre la biologia i la conservació del voltor negre.
M'agradaria que ens xerrassis sobre el voltor negre com a espècie. Per tu, quines són les seves característiques més destacades d'aquesta au tan fantàstica de la nostra terra?
Clar, sí, és que bé, el voltor, primer dir que és l'única illa del món que tenim una població de voltors, i està dalt de la cadena tròfica, és molt important perquè és l'encarregat de fer netxa natura. Aquí a Mallorca, a partir de que va arribar el voltor llunar, però històricament ha estat ell l'encarregat de fer net tots els cossos d'animals morts que hi ha per la muntanya, que poden ser fonts de malalties, d'infeccions, que prolifera molt de paràsit, llavors hi fa net, no? I després és un símbol de conservació, el més important, no? Si observes voltor a la muntanya, vol dir que va bé, no? Que la natura està bé, que funciona, no? I a part és lo majestuós, no? Lo imponent, no? Que és, perquè hem de dir que en les sales obertes quasi arriba a 3 metres. És l'ocell més gros d'Europa, realment.
És un ocell que impressiona, Herbera. M'agradaria parlar de l'evolució del voltor negre. Ara està catalogat com a espècie vulnerable, però fins el 2004 va estar en perill d'extinció. Per tant, quina ha estat aquesta evolució? D'on venim i on som actualment?
Venim d'una època dels anys 60-70 que el voltors i el terrapenyaire, com li deien, subvegina, no? Animals perjudicials, tant pels pagesos com pels passadors. Llavors, aquells temps se'ls perseguia i se'ls matava, se'ls enverinava, se'ls disparava, de tot. Llavors, després, quan la Fundació i les administracions s'hi van posar a fer feina, el primer que se va fer va ser una normativa legal per protegir aquests rapinyaires. I a partir d'aquí se va desplegar un ventall d'actuacions que ja he comentat qualcuna, com la vigilància de nius, donar menjar, perquè en aquell temps s'enverinava molt, se posava molt de verí a les finques per matar mar, genetes, i llavors el voltor rebia de rebot, però rebia. I se feia molta feina amb el control de verí, el seguiment de la població i molta educació ambiental. I en totes aquestes mesures plegades i feina de la Fundació, d'un munt de voluntaris, de l'administració, d'altres ONGs, hem arribat a avui en dia, que ara hi ha d'haver 350-400 voltors, unes 50 parelles que crien, i que suren 34-35 pollets cada any.
Per què és tan important vigilar les zones de cria, que és una de les coses que has mencionat?
Sí. El voltor només fa un ou cada any i és una feina que el du molt de mesos. Comença a festejar per Nadal i el poller vola a l'agost. Són pràcticament 8 mesos de feina. Clar, hi ha una època quan el voltor està covant o quan és poller petit, que seria més o manco des de mitjan febrer que fa l'ou fins a 15 final de juny, que el poller ja és prou gros com per estar tot sol al niu, pues tant si fa fred com si fa calor se pot fer malbé, perquè clar, si se'n va, si s'assusta i deixa l'ou, pues se pot refredar o encalentir massa i l'embrió se fa malbé, o pot venir un depredador i menjar-se l'ou, que no és el primer pic que observam. I quan hi ha el poller petit, el poller, fins que no té aproximadament un mes i mig de vida, no és capaç de regular la temperatura del seu cos. Vol dir que si el pare el deixa, en poc temps, se morirà tant de fred com de calor. Per això és tan important, durant aquest temps, respectar els espais protegits de la serra tramuntana i no destorbar. I igual que el voltor, també se beneficiaran altres ocells, perquè en aquesta època cria tothom.
Actualment a Mallorca hi ha prop de 50 parelles i 35 pollets de voltor negre. Des del govern i la Fundació Vida Silvestre demanen responsabilitat a l'hora d'anar a la serra per respectar la cria dels polls.
Principalment els que podrien o poden destorbar aquests voltors són excursionistes, no? En aquests moments. S'ha arribat un bon enteniment entre el món de la conservació i l'excursionisme, però moltes vegades també els mateixos conservadors ens agrada anar d'excursió, vull dir que,
sí,
que són no com a del món confluent.
Sí,
no?
És vera que pot haver a vegades qualsevol conflicte, però en general la gent és supercomprensible i quan se troben amb els nostres vigilants que els estan per informar, pues, ah, ostres, no ho sabia, no passa res, farem l'excursió per altre lloc. Que el problema ve de la massificació i les molèsties repetides. Si un voltor està covant i passa algú, se'n va, al cap d'una estona tornarà. Sí. Però el problema, què passa? Que darrere d'aquest ve un altre, i davant ja ha passat un altre, i demà tornarà a ser el mateix. Llavors, quan les molèsties es repeteixen, el voltor ja diu, aquí no estic segur, aquí està passant algo, aquí no va bé, i ja no torna. Sí. O sigui, per això jo sempre dic, informar-se i respectar. Després tenim tota la tardor per anar d'excursió. A partir de l'agost-setembre ja podem anar i no destorbar ningú. I encara fa bon dia, el dia és llarg, ben que dir, no importa anar justament per primavera. Podem anar, jo sempre dic, la tardor és una època per anar a la muntanya i no fer mal a ningú.
Hem escoltat un fragment de l'entrevista que ha fet Àngels Hernández a Pep Tàpia, coordinador del programa de conservació del voltor negre de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània. Podeu escoltar l'entrevista sencera a la web sapoblaradio.cat.
Connexió amb Alcúdia Ràdio.
I acabam el programa avui sintonitzant Alcúdia Ràdio. Escoltam ara un fragment de l'espai Alcúdia al món, un programa d'entrevistes a persones que no són del municipi. Margalida Socias ha conversat amb Neus Alvis, periodista d'IV3 Televisió. Recorda, com va començar els estudis de periodisme a Barcelona?
Neus, quan comença aquesta aventura de voler estudiar periodisme?
Mira, jo sempre dic, quan hagi de fer, no?, una mica balanç de la meva vida o ara mateix fent aquesta entrevista, m'agradaria poder-te dir, jo des de petita tenia clar que volia ser periodista, però no és així. És que, de fet, tampoc record ben bé quan va ser el moment en què jo vaig dir, és a dir, ja era quan estudiava COU, que jo estava entre filologia i periodisme. De fet, però tampoc sé ben bé per què periodisme. Sí que la informació com a tal, que record que ja d'adolescent més o menys m'interessava saber què passava, mirar informatius, escoltar ràdio, però tampoc d'una manera exagerada i tampoc amb la necessitat de ser jo qui un dia contàs allò que passava, no? Però sí, a l'hora de decidir què volia fer, vaig optar per aquestes dues carreres. Vaig començar demanant plaça a periodisme, però el mes de juny no vaig entrar per la nota de tall i aleshores ja me vaig matricular a Filologia Catalana, la UIP aquí, i quan feia una setmana que havia començat les classes, una o dues setmanes, ja tenia pis a Palma, perquè a la meva època, si eres de Pollença i estudiaves a Palma, vivies a Palma, no com ara, que no consideren tan necessari, no? Que això d'anar i venir no
ho tinc més assumit.
Sí. Aleshores, quan ja havia començat, me varen enviar una carta, i a més record que enviar una carta per dir-te això, saps? Me van enviar una carta dient que podia entrar, que un mes de setembre havia entrat. I la meva primera reacció va ser dir, jo ja... També és vera que sol ser bastant pràctica jo, i tot l'estiu m'havia convençut que mira, si no havia entrat, idò, mira, que filologia ja estava bé, i en aquell moment... Era una mica de dir, ara he de desmuntar tot això que t'hem muntat aquí i me n'he d'anar a Barcelona, que la gent que jo coneixia ja estava tothom col·locat. I la meva primera reacció va ser dir, és igual, quédate aquí on som. I els meus pares me varen dir, no, però la teva primera opció era aquesta, no tiris ara per la part fàcil i van ser ells que em van animar una mica a donar la passa i partir, i així ho vaig fer.
Neus Alvis va estar 10 anys a Barcelona i l'any 98 va tornar a fer feina a Televisió Espanyola Balears. A Margalida Socias parla també del programa de nit que va dirigir i presentar a la desapareguda Televisió de Mallorca.
Mira, jo van ser 4 anys d'aquest programa i professionalment crec que ha estat una de les etapes millors de la meva trajectòria professional. També per una sèrie de qüestions, eh? També era un moment en què jo, per jo la feina pràcticament ho era tot, és a dir, jo després ja vaig ser mare, i la perspectiva d'algunes coses canvia, també les hores que tu pots dedicar a la teva feina també, aleshores ho comences a fer més equilibris, no? En aquell moment jo si havia de dedicar tot un dia a preparar una entrevista, ho podia fer i ho feia. Aleshores, també va ser des d'aquest punt de vista que jo vaig poder treure suc en un màxim de la meva etapa professional, perquè hi estava centrada 100%. Però, clar, era cada dia era un programa que se feia de dilluns a dijous, cada dia un personatge de les illes o de fora, perquè també mos obríem a tots, si havíem de fer feina, si aquí un dissabte venia un actor o un polític o qualcú de fora que mos feia ganes d'entrevistar, també ho fèiem, teníem la possibilitat d'enregistrar les entrevistes on fos i després els emetíem a partir de dilluns, i per tant estàvem obert a tots. I record que una de les coses que dèiem era o que ens demanava millorar, tindrem cada dia algun personatge, algun home o dona que
serà
tingui una entrevista, serà possible que tingui una entrevista de mitja hora, de 40 minuts, vaja, i te n'adones. Bé, primer te n'adones que tothom té una entrevista. Mira, aquesta setmana...
Aquesta
jo estic fent...
Sí, no?
Que sí? Sí, tothom té una entrevista. Sí. Aquesta setmana jo estic fent classes de taller de tele, un taller de tele a la Facultat de Periodisme, en UCSAC, i aquesta setmana, just... Bé, la setmana passada, vim de fer una pràctica que era entrevistar-se entre ells. Mm-hmm. I clar, vaig tornar-se... o vàrem tornar a ser testimonis tot plegats d'aquesta frase, de que tothom té una entrevista, perquè alumnes de que encara no han començat, vull dir, era una entrevista personal, és a dir, la seva vida, les seves inquietuds, en el seu... I jo hi havia qualque moment que li vaig dir, però vosaltres teniu 20 anys, encara no heu començat, i mira ja, vull dir, perquè ells s'entrevistaven i hauries de veure-ho, companys, com estaven allà, interessats per tot allò que s'explicava. I era entre ells, però clar, que segurament se contaven coses que mai s'havien contat, perquè mai s'havien aturat entrevistar-se, no? És a dir, en un format d'entrevista. I ho dic per això, perquè imagina't tu, si entre el company d'estudi veiem que, costa, que és interessant allò que ens poden explicar, imagina quant ventall que tu tens un programa és... Tothom, no?
És la periodista Neus Alvis repassa al Cudi Ràdio amb Margalida Socies la seva trajectòria professional. A Ivetres Televisió, entre d'altres espais, ha conduït el magazín dels matins.
Una de les coses apassionants de la nostra feina és precisament aquesta, no? És a dir, la quantitat de productes, d'oportunitats, de programes, de franges horàries que se te posen davant i a les quals t'has d'adaptar. Aquesta és la gran paraula que jo crec que han de tenir clar un periodista. És a dir, si no tens capacitat d'adaptació, pot ser molt complicat i també te pots perdre moltes oportunitats. Però sí, els matins va ser una altra gran trajectòria en la qual jo hi vaig gaudir molt. Va ser molt exigent, perquè un programa diari en directe de 3 hores, 3 hores i mitja, 2 hores i mitja, vull dir, no sempre va durar el mateix, però un programa diari i en directe és molt exigent.
Estam escoltant el Cudi Ràdio, es Neus Alvis, periodista de Pollença. Ara la podeu veure al programa A Dins, que s'emet els diumenges a Ivetres Televisió.
És a dir, l'idea una mica és guaitar d'illots per oferir una mirada de les coses que habitualment no veiem. Per exemple, entrar a dins un moix, però no per veure un partit del Mallorca, sinó per veure tot allò que passa perquè el Mallorca pugui jugar el seu partit i què passa quan l'està jugant. Però que allò que menys ens interessa és el partit en si, no? Idò, aquesta és la nostra mirada. Cada setmana, guaitant dins l'esdeveniment o dins indrets que habitualment no veiem. I clar, aquí un ventall de... Nosaltres a vegades anem fent... Vinga, anem a... perquè després s'ha de fer producció, perquè aquesta sí que du bastanta feina de producció, però anem a fer pluja d'idees, nous programes que podríem fer. No te pots imaginar, vull dir, és que no, podrà durar moltes temporades aquest programa, que ja veurem si dura o no, sí, però vull dir, no abans acabarà el programa que les idees, saps què te vull dir? Sí, sí. I perquè, clar, hi ha tantes coses a mostrar, saps, que en aquesta illa o en aquestes illes.
Hem escoltat alguns fragments del Cudi al món, el Cudi Ràdio, un espai d'entrevistes que ha tingut com a protagonista a Neus Alvis, periodista. Actualment el programa A Dins d'Ivetres Televisió. Podeu escoltar aquesta entrevista sencera a la web alcudiaradio.com. I amb el Cudi Ràdio arribam al final de Connexió Local. Agraïm el suport tècnic de Facundo Tenaglia i Bernat Nadal i la col·laboració de les emissores locals de les Illes. Recordeu que ens podeu escoltar a ivetresalacarta.com i en redifusió a les emissores col·laboradores. Vos deixam amb Pedres i Pals de Sousa. Salut i fins la setmana que ve.
Després de trons i traus i 3 guerres mundials i abans dels darrers desastres naturals hi haurà treves i armisticis. Oh, hi haurà pedres i pals. Com en una altra vida, com en un somni estrany, com un sol de migdia damunt d'una ciutat, com entre runes d'edificis, si res hagués passat. després de troncs i traus i tres guerres mundials. I abans des darrere dels desastres naturals hi haurà treves i armistes.